A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
El que no sé és on ens vàrem quedar.
Estàvem parlant d'en Francesc Carcolze, famosíssim
home,
personatge.
No és un mal parlar, l'home sí, de la Font de Carcolze.
No, no, vull dir, vam començar la biografia, més o menys, que va néixer a Arsèguel, allà a l'Alt Urgell, prop de, al costat mateix de la Seu d'Urgell.
Mm-hmm, on fan el Festival dels Acordionistes.
Sí, sí, i que els... no sé qui, però potser els xatonistes de Sitges. Hi ha xatonistes associats o no?
Saps que no, és el primer cop. Ara, és que dic que és el primer cop que sento, i venint de tu, em sembla que més d'un dirà, però què diu en Montaner? Xatonista.
Ja. Yeah.
Xatonaire.
Ah, perdoni. Xatonaires, molt bé. Qui té boca s'equivoca.
I tant, i qui sóc jo per esmenar la plana?
Oh, i tant, tothom pot esmenar la plana.
Sí, sí, però home, m'entendrà vostè.
Jo n'encerto el 80%, però hi ha un 20% que qualsevol persona em pot avisar l'espifiada.
Doncs l'espifiada. Part d'aquest 20% no és mèrit propi, eh? Ho hem escoltat tantes vegades, això de xatonaire. Voldria xatonista?
No ho sé, me l'he inventada.
Ah, d'acord, no, si és invenció...
No, és que no crec que sigui.
Si és invenció, ni... pots guardar la invenció.
A cap diccionari ha d'haver ni xatonaire ni xatonista. Per tant, no d'aixòs, no?
Ara diríem allò, per consuetud, xatonaire.
Bé, no sé si era una associació de xatonaires o uns quants amics xatonaires que li van posar una placa a Arsèguel on va néixer. Em sembla que ja ho van dir-ho,
sí,
això, ho van
dir-ho. Home, en el seu dia li va posar en Terradeus, sí, en Joan Ferrer, que li va posar a Arsèguel, se'n va parlar molt d'aquella placa, d'aquesta mena de germanament entre Arsèguel i Sitges a partir de la Font de Carcolze i del senyor Carcolze.
A partir de la idea equivocada de que en Carcolze es va inventar el xató.
Aquí sí que pretes fort.
Cal dir-ho de tant
aquí
en tant.
Aquí sí que pretes fort. Per dir, ara,
home, després de barallar-me amb tothom, perquè jo deia que no era possible, i tothom, que, home, què dius? Que si està demostrat? Que si no, que de tant en tant... I, bueno, i com que després s'ha demostrat que ja abans d'en Carcolze ja hi havia la paraula, doncs ara de tant en tant ho dic per reivindicar-me.
Fas valer, diguem-ne, per rebaixar-nos l'ego, si és que ens puja massa per aquestes èpoques de xató a tot arreu.
Bueno, estàvem parlant d'en Carcolze, vam parlar de les fondes que va tenir, de l'hotel Subur, al carrer de Sant Gaudenci. I a part d'això, en Carcolze, que es veu que era una persona molt animada i molt... li agradava intervenir en tot, políticament era del Partit Republicà Federal, eh? I en aquell temps el Partit Republicà Federal tenia a Catalunya força vots. Avui el considerem una mòmia antiquada que no existeix, no? Alguns, hi ha federals,
sí, però no, i hi ha republicans.
Hi ha republicans
i hi ha partits,
però republicans federals? No. Més aviat els republicans són separatistes, eh? Vull dir, bueno, aquest era republicà federal i es va presentar a les eleccions aquí a Sitges, va sortir de regidor, va intervenir bastant en la política municipal i em sembla que de la mateixa manera que era molt entusiasta quan li agafava la depre, pues això, si un bon dia li va agafar la depre, es va empipar, va marxar de Sitges, se'n va anar. No ho va fer de manera ràpida, sinó primer seguia tenint l'hotel Subur,
sí,
i es va llogar els estius a la Balneari Cardó. El Balneari Cardó està a
les Aigües de Cardó,
Terres de l'Ebre,
dels balnearis més coneguts de Catalunya.
En un lloc molt pintoresc, hi ha una carretera estreta que puja fins a dalt a la muntanya i d'això, no?
De l'Aigua de Cardó.
Sí, sí. I allà hi va estar-hi uns quants estius fins que finalment va decidir que m'agradava més allò i ho va deixar tot l'any. Va tancar aquí l'hotel Subur, que el va vendre... aquí he de corregir una cosa, jo la vaig treure d'algun lloc, per tant no en tinc responsabilitat, però en el llibre diu que el va vendre el cuiner de l'hotel Subur.
En el llibre del centenar.
En el llibre de la toponímia.
En el llibre de la toponímia, sí, del teu llibre.
Amb l'edició actual. Ho va vendre el cuiner, que es deia Urgell. actualment que l'Hotel Subur han fet el centenari, sí, i tal i tal,
has pogut...
la cosa ha quedat molt més explicada. El senyor Urgell no era un, no era cuiner, sinó que era un que es dedicava
a l'home del restaurant suís de Barcelona.
Exacte, vull dir, tenia l'hotel a Barcelona i aleshores va comprar el de Sitges. Què he dit? Perquè, tal com dic en el començament del meu llibre, agrairé molt totes les correccions que em facin.
Què és la primera que has fet, aquesta?
La
del primer, teu llibre, de la revisió del llibre?
Meva, sí.
Sí?
Fora me n'han dit una o dues.
D'acord.
De les dues, una és veritat, l'altra em sembla que és dubtosa.
D'acord. Eh? I aquesta també és veritat, el senyor Urgell no era, sí, no era el cuiner. Era...
Ara sí, sí. Torno a dir que ja cito un lloc d'on t'ho he tret, uh-huh. Per tant, la culpa és del lloc, no és meva. Jo hauria de posar per la transcripció,
sí,
Ignasi Maria Montaner,
que quedi clar, per tant, que el senyor Carcolza va vendre l'hotel
Subur
al senyor Josep Urgell.
Va estar un temps allà al hotel al Balneari Cardó, finalment també suposo que se'n duria cansar, se'n va anar a Barcelona, va obrir una xocolateria i un dia, anant pel carrer, va tenir un atac de feridura i va morir al mig del carrer. I aquesta va ser l'any 1909, això. Aquesta va ser la trajectòria vital del senyor Carcolza, uh-huh. Que amb tots els mèrits té un carrer aquí a Sitges.
On està?
Cap a allò que en diuen la Plana Est.
Allò que en diuen.
Home, sí, ja ho he acceptat, no tinc cap...
És assumit.
Més que res perquè és difícil trobar alguna altra cosa, algun altre nom.
Algun altre nom que no sigui la Plana Est.
El nom perfecte o autèntic històric seria la Madriguera. Però hi ha dos problemes, que a ningú li agrada viure a la Madriguera i segona, i per tant costaria molt popularitzar-lo, i segona, que hi ha l'extrem de la Madriguera, tocant a la carretera de Ribes, hi ha un barri que es diu la Madriguera.
I es confondria fàcilment, no?
Es confondria,
no?
Per tant...
Plana Est, està bé?
Sí, deixem-ho estar.
Ni l'Obstat?
No és dolent, no és dolent.
D'acord.
Podia ser, si fos dolent m'enfadaria, però no.
No t'hi veig enfadat, no?
És
ni enfadat ni resignat, no. T'hi veig allò. Bé,
està
bé.
Ja està popularitzat.
Doncs hi ha un carrer de Francesc el Carcolza, a la Plana Est.
A la Plana Est. Una altra senyora, ara ve una senyora, la senyora Maria Lluïsa de Dalmau.
Que val la pena perquè el nomenclàtor de Sitges, la presència femenina, deu ser és minúscula.
Minúscula, sí, sí.
Esporàdica.
Sí. I aquesta senyora, a part de dir aquest nom tan solemne, Maria Lluïsa de Dalmau, va ser monja, va ser abadessa de Vallbona de les Monges. Ella no va néixer a Sitges, va néixer a Montbrió del Camp, on els Dalmaus tenien l'origen, no?
I parlant de Cardó, hi ha unes termes a Montbrió, també.
Sí. Va néixer a Montbrió del Camp, molt possiblement igual com l'Espalter va néixer a Sitges, per casualitat, vull dir, no? Però vaja, va venir aquí a Sitges ràpidament, de petita, i es va criar aquí a Sitges, i després va decidir fer-se monja en un lloc una mica lluny. No sé si tenia alguna coneixença o alguna relació amb Vallbona de les Monges, que són monges benedictines. Uh-huh. Però la qüestió és que va anar allà i ho va fer molt bé i la van nomenar abadessa
del monestir.
Era m'he saltat la seva infantesa molt ràpidament, però era neboda d'en Josep Bonaventura Fals, el senyor que va urbanitzar més enllà del carrer de les Parellades, el carrer de Sant Josep, el carrer de Sant Bonaventura i el carrer de Sant Gaudenci, no? Que és l'últim Fals que queda a Sitges, no? Era neboda d'un Fals, el seu pare ja era Dalmau,
sí.
I després de la mort d'en Josep Bonaventura Fals, la casa, Can Fals, que encara segueix dient Can Fals, va passar als Dalmau,
I les Dalmau hi varen viure allà fins que es va extingir, per dir-ho així, la nissaga.
L'última Dalmau, L'última Dalmau. Bueno, doncs
que l'última
anar...
era, si no recordo malament, la Rosalia?
Dalmau i Centenera. Dalmau i Centenera, no?
Juraria. Ara...
Eren dues.
Eren dues.
Sí, l'altra no sé com.
Jo diria que la darrera del Mau era la Rosa, diria. Ja. Però
no, a mi em sona, em sona perquè
en qualsevol cas les dues últimes estadants,
la Fundació de Maria, sempre que parlen de la fundadora, la de la que va cedir el d'aixòs, que era aquesta
la senyora del Mau, sí, sí.
Sí. Bueno, doncs, tornant a la senyora aquesta que se'n va anar a Vallbona de les Monges i va anar a parar l'any 1818, ella havia nascut l'any 98, per tant, 98...
I va anar als 20 anys.
20 anys, no? Va anar a Vallbona de les Monges, ho va fer molt bé, com a monja, i la van elegir abadessa. Els abats, suposo que les abadesses també, els abats benedictins són perpetus, vull dir, no els renoven cada any. Són...
És a dir, un cop escollit és una...
A no ser que renunciïs.
És una condició de per vida, vaja.
Abats de Montserrat hi ha dos o tres que hi han renunciat i per tant no han exercit la possibilitat de ser tota la vida, però vaja, si no renuncien ho són tota la vida, suposo que ella també ho va ser, no? Es va trobar mentre era abadessa amb molts problemes, els problemes sobretot de la desamortització. L'Estat va decidir que ja hi havia massa territoris, massa finques
de l'Església.
De l'Església que
el que és cert que n'hi havia moltes.
Sí, n'hi havia moltes, clar, que se'n deien de mans mortes, perquè una vegada entrava a l'Església ja no sortien. Vull dir, sí, vull dir, no...
És interessant aquesta expressió.
Sí.
De mans mortes.
Mans mortes. Eren
de... I un cop se les quedava a l'Església ja no les busquis, ja,
no,
més.
Per vendre o per d'això necessitava un permís o del bisbe.
Entesos.
O de Roma.
I evidentment ja ningú pensava.
I per tant no d'això. I aleshores algunes, les millors, seguien funcionant, però altres que no eren gaire productives, pues quedaven abandonades i quedaven... Sense que...
Sembla que no t'ho he preguntat mai i tampoc sé si ho hem preguntat mai. A Sitges moltes finques es van veure afectades per la desamortització?
Que jo sàpiga, dues. El castell,
sí.
El castell i tota la costa.
Tota la costa?
Sí. Tot el que, per tot allà on avui passa la carretera,
sí.
A banda i banda era finca del Pi Almoina, i l'Estat se'n va apoderar. Vull dir, bueno, i també de l'antic territori del monestir de Garraf, el monestir tocant a Castell de Fels,
sí, també.
Llavors ja és una mica més, arriba fins a Can Lluçà.
D'acord.
Gairebé, no?
L'entorn del Vinyet també o no?
No, l'entorn del Vinyet, jo no sé quan, però el Vinyet i el seu entorn era del ajuntament, era de la vila, Duria comprar o no sé, sempre hi havia petits territoris eclesiàstics, per exemple, el lloc on hi ha el jardí que hi ha davant
del Vinyet,
a la part de mar.
Allò havia estat un terreny de l'Església, no?
Sí, però no exactament de l'Església, era un terreny de les monges mercedàries.
Allò era un terreny de les monges mercedàries.
Sí, i per tant no és de...
No és de... Sí, sí.
Perquè les monges aquestes fa 4 dies que deixes, no? Per tant els hi durien donar, els durien deixar en testament, ho durien comprar, ho durien comprar, ho dubto, no? I durant un temps allà es va parlar de portar-hi al col·legi dels Escolapis, després es va deixar d'estar, i quan les monges van marxar, possiblement ho van cedir al bisbat. Ara m'ho estic inventant,
no,
però aproximadament
però
és així.
És que recordàvem també que a prop del Vinyet hi havia hagut, perquè en el seu dia se n'havia parlat precisament, d'un terreny que o era de l'Església o que havia format part o que havia estat patrimoni d'algú vinculat amb l'Església.
I jo m'imagino que les mercedàries, quan van marxar de Sitges, ho van cedir al bisbat i el bisbat ho va cedir a l'Ajuntament per fer els jardins aquells. Vull dir, jo, si no és exactament així... Aproximadament és així.
D'acord, però no estem parlant del mateix, en època de la desamortització.
L'amortització és a la meitat del segle XIX.
Per això,
vull dir, no?
En aquell moment era tota la franja costanera.
Sí. I tota aquesta franja la va comprar el baró de Güell, amb el poblat de Garraf, també.
Sí.
I menys la Trinitat, que la Trinitat... Tampoc no sé exactament com, però se la va quedar a l'Església, la parròquia de Sitges, no sé per quin procediment.
Uh-huh.
L'Ajuntament va protestar que el volia, hi va haver un plet o una discussió i finalment s'ho va quedar la parròquia. I l'Ajuntament no va poder fer el que hi havia fet el Vinyet, que
sí,
era quedar-se.
Exacte.
Que de fet, clar, el Vinyet, suposo que l'Ajuntament el va comprar, i això ja va ser a finals del segle XV o principis del XVI.
És a dir, estem parlant de bastant abans d'aquesta època.
Perquè era un lloc emblemàtic, no? I la Trinitat també era un lloc emblemàtic. L'Ajuntament degué voler fer el mateix amb, amb la Trinitat que va fer amb el Vinyet, però no li va sortir bé.
Ah.
De manera que sembla que la situació és aquesta.
D'acord, fèiem aquest parèntesi sobre la desamortització a Sitges a partir...
Perquè la senyora Lluïsa de Dalmau va tenir problemes en la desamortització. Clar, les monges vivien de les terres que tenien, no? I les hi durien prendre, van haver de sobreviure com poden. Ara sobreviuen molt curiosament. Han posat a Vallbona de les Monges han posat una residència o un, diguem-ne, un hotel, i les monges, doncs, netegen les habitacions i això, no?
A part que també elaboren alguns productes, però sí, en general el sosteniment...
Feien ceràmica, que em sembla que ara ja han plegat de
fer-la. I venien oli, també, si no recordo malament, o sigui, de tot un seguit, perquè és un monestir visitable.
Sí, sí, sí. No, ho trobo molt bé, vull dir que la gent s'espavili, altres monges enquadernen, i les de Sant Pere de les Pueles enquadernaven fins fa poc, ara han plegat, no sé per què.
Perquè no deu haver...
No, clients, t'ho creguis, no? Masses en tenien, em sembla.
Sí?
Sí. Bueno, jo ja anava 40 anys a fer un quadernar llibres.
Tant que costa trobar, eh? Tant que costa trobar enquadernadors, ara, eh?
Tant, em van donar una llista i diu, mira, aquests, si vols anar, vés amb aquests, perquè... una llista de gent
que enquaderna
i que es deuen ser de confiança.
Com que gairebé ha passat a la història això de les col·leccions per fascicles, també, doncs ja tampoc hi ha massa demanda.
Ara no s'enquaderen revistes i coses.
Ah, exacte.
Revistes, sí.
Doncs les ordres religioses, que clar, se les han empescat més o menys en feines tradicionals, laborioses, que demanen constància i paciència, totes aquelles virtuts.
Les Pueles encara segueixen restaurant manuscrits i pergamins, això sí que segueixen fent-ho, però enquadernar llibres ja no ho fan. Però vull dir que totes les monges s'han anat buscant una manera o altra de viure.
Feines vinculades precisament amb això, amb aquesta constància quotidiana de fer les coses.
Com a conseqüència de la desamortització. Doncs bé, la senyora Maria Lluïsa de Dalmau va superar aquestes dificultats, va seguir el monestiri funcionant, encara funciona, i es va morir l'any 1853.
És a dir, va morir a Vallbona de les Monges?
Sí. I
un altre dels...
Quan es va aprovar aquí el dedicar un carrer d'això, se'ls hi va comunicar, no l'Ajuntament, un privat que me n'havia parlat, dic, home, doncs avisa les monges que...
És a dir, es va avisar a la comunitat que Sitges tindria un carrer dedicat a Maria Lluïsa de Dalmau, que va ser abadessa del monestir de Vallbona de les Monges.
Sí, sí.
O sigui que, de fet, vida Sitges en va fer poca, la senyora Dalmau.
Bueno, 20 anys, suposo.
D'acord. Sí, sí, aquests 20 anys abans de ser... Abans d'entrar...
De fet, és una Sitges tan adoptiva, vull dir, clar, però com es Espalter, així és com es Espalter és un barceloní adoptiu...
Diu que d'aquests en sovintegen més,
Sí, sí. Molt bé.
Vinga, seguim a la plana
est. Un altre. El senyor Rafael Costa i Mulet. Senyor Rafael. Avui ningú sap qui és el senyor Rafael Costa i Mulet, però en el seu temps va ser un senyor molt, molt important. Tampoc no era sitgetà, va néixer a Barcelona l'any 1849. I no sé quan va venir a Sitges, però aquí Sitges de seguida es va convertir en una mena de pal de paller en totes les activitats que es feien. Per exemple, una d'ell és, ell va fundar el primer periòdic sitgetà que hi ha, la revista Suburense. Per les coses que explica la revista Suburense em fa la impressió de que era un senyor una mica ingenu, perquè es va pensar que això serviria per fomentar el civisme i la política i d'això, i es va trobar que hi havia unes baralles impressionants. Vull dir, com que a més devia ser una mica tou...
Així potser sí que era ingenu.
Com que era una mica tou, va haver de fer algun número extra per contentar amb algú que li portava mig llibre per publicar, i de política sempre, no? I al final va dir, bueno, ja n'estic tip i plego, no? I va fer una mena de despedida dolorosa a l'últim número de la revista Suburense, però de totes maneres va deixar llavor perquè dintre de la revista Sobrense treballava el Soler de l'Eco, el fundador de l'Eco.
D'acord.
Que a part de la revista Sobrense també hi treballava, també escrivia articles per la revista de la Renaixença, la revista que es feia a Barcelona sobre temes catalanistes, s'escrivia en català, no? La Renaixença. I llavors el Soler de l'Eco, quan li van tallar la revista Sobrense, es va pensar uns quants anys i llavors va sortir l'Eco de Sitges, que feliçment encara existeix.
Mm-hmm. L'Eco va sortir el 1886?
Sí, no, si m'ho dius tu m'ho crec.
Sí, vull dir, 1886.
Perquè jo per números, aquí no tinc quan es va acabar la revista Sobrense, podria acabar potser el 83.
D'acord.
Una cosa així.
Okay. No? És a dir, que d'alguna manera va ser la llavor del que després esdevindria l'Eco.
Sí, sí. Com a resultat de la Sobrense va néixer l'Eco i per fer la contrària a l'Eco va sortir el Baluard.
Clar.
I llavors Reco i Baluard van aparellant-se i estirant-se del monyo, van arribar fins a l'any 36
i l'any 36 ja no es va estirar del monyo ningú.
L'Eco va ressuscitar i el Baluard es va morir de mort artificial. Bueno, doncs bueno, seguim amb el senyor aquest.
La Rafael Costa.
A més, era molt entusiasta, va fundar un cor que es deia la Vella Subur, i després va fer una cosa que també va ser important fins fa poc. Va crear la fàbrica de gas, que hi havia allà
al carrer Sant Antoni,
a la Serrodona, tocant actualment al carrer Sant Antoni. Doncs allà el va fundar, que després va... Tampoc no va durar gaire, perquè al meu entendre era un senyor ple d'idees, però un poc sentit pràctic, i el va fer juntament amb un altre, no recordo el nom, les coses van anar malament, s'ho van haver de vendre, i llavors ho van vendre a la família d'en Planes.
Exacte, que va ser qui va mantenir la fàbrica.
Va mantenir fins que es va acabar el gas,
fins a inicis dels anys 60.
Sí, fins que va començar a arribar gas, primer de Vilanova i després de Barcelona, el gas natural que tenim ara.
Però abans d'això, fins al 62 o 63, a inicis dels anys 60, la família Planes va ser...
Els Rigols, el Rigol i el Rigolet i el Rigolàs i el d'aixòs.
65? Ja pot ser, ja.
Sí.
Perquè hi ha algunes fotografies de la nevada de l'any 62 en què es veu precisament el dipòsit de la fàbrica del gas cobert de neu al carrer Sant Antoni. O sigui que l'iniciador de la fàbrica del gas va ser el senyor Rafael Costa.
Aquest Costa i Molet, que de fet va morir, va tornar al final de la seva vida a Barcelona i va morir l'any 11, va morir a Barcelona.
També té nom, per tant, a un carrer de la Plana Est.
Sí, senyor. Un altre.
Vinga.
El Josep Díaz i Blanc, conegut pel Menut. Li deien el Menut. Va néixer l'any 50... Aquest era sitgetà. Va néixer l'any 59... 1859.
1859.
Va ser un dels fundadors del Prado. Va ser un col·laborador de la Voz de Sitges. Com que la Voz de Sitges va ser l'antecedent del Baluard, de la mateixa manera que l'Eco és hereu de la
revista Sobrense,
el Baluard de tota la vida és hereu de la Voz de Sitges, que la van fundar els del Prado i el Díaz i Blanc, i va durar no sé, 4 o 5 anys, no sé exactament. Totes les coses, jo números, si no me'ls apunto malament res.
Però en qualsevol cas va ser una vida efímera.
Sí, sí. I aleshores els del Prado es van quedar sense possibilitat de fer sentir la seva veu, això no pot ser, i van crear el Baluard. Aquest va durar més, no? Bueno, aquest senyor, a part de ser fundador del Prado, del Baluard, d'aquesta sèrie de coses, va ser una mena de presència constant en el Prado. Vull dir, tota activitat cultural del Prado hi tenia. Va promoure les companyies teatrals una darrere l'altra, amb aquest llibre de Francesc Parra.
Sobre el teatre, Sitges, sobre la història.
4 o 5 companyies, que totes efímeres, ajuntaven uns quants joves, bueno, fem teatre, els hi durava 2 anys, llavors, i ara què? Oh, no en tenim ganes. Llavors, al cap d'un any o dos, en sortia un altre. El Prado hi ha hagut com 7 o 8 companyies, una darrere l'altra que anava, en totes hi havia el menut, hi havia ficat el Díaz i Blanc, que de la mateixa manera que no va tolerar que desaparegués una revista i no la revista La Voz de Sitges i que no n'hi hagués una altra, okay. I va crear el Boulevard. Cada vegada que s'enfonsava una companyia, al cap d'un temps buscava uns quants joves, home, animeu-vos i tal, i d'això, no? No sé, companyies com l'Artrística, el Rebrot, va ser molt amic d'en Santiago Rusiñol. De fet, en Santiago Rusiñol era més predista que retirista.
O almenys deien que tenia més amistats predistes que retiristes.
Com que tenia molta vista i era molt polític, els del retiro els hi tocava la barbeta tant com podia perquè no s'enfadessin. I sempre va estar bé amb tothom. Vull dir que no, d'això. Bueno, doncs això va morir l'any 27. Uh-huh. Va morir a Sitges, aquest.
Vinga, tenim temps per un mes.
Un mes? Un quart d'hora tenim. Bueno, quan tu diguis jo paro, encara Vinga. Que sigui a mitja persona.
No, home, no cal. Podem fer la persona entera. Hi ha que això de la mitja altra... persona queda així. Avui que són noms desconeguts, o bastant desconeguts.
Sí, sí. Ja, el d'ara encara més. Vull dir, ara ens toca parlar d'un carrer dedicat a mossèn Norbert Font i Seguer. Norbert Font i Seguer.
Tots aquests els teníeu a la llista de la Comissió de Toponímia?
Sí, algunes, bueno, a la llista o altres els vam...
rescatar de l'oblit.
Els vam pensar quan es van demanar una llista enorme, vull dir,
evidentment, per urbanitzar la plana...
Potser eren 10 o 12 noms que havien de posar, o 15. D'acord. O 15. Llavors vam anar pensant gent important que d'això, Aquest mossèn Port i Seguer ni era sitgetà, ni va morir a Sitges, ni res de Sitges. És un cas curiós de... Curiós en aquest cas a Catalunya, perquè a Catalunya ha hagut molts capellans geòlegs.
Tornem a dir un nom sencer?
Norbert Font i Seguer. Va ser professor del Seminari de Barcelona, era capellà, era mossèn, no? I torno a dir que és un cas curiós de, no sé per què, en el Seminari de Barcelona sempre hi ha hagut molta afició per la geologia. I en el cas de mossèn Norbert Font, a més, per l'espeleologia, que estan relacionats, no són exactament el mateix, però estan relacionats.
Home, de moment en què Catalunya, escolta'm, els capellans, o anaven muntanya amunt o anaven muntanya avall, Que és clar, de mossèn Cinto, en fi.
Ja, sí.
Per això dic,
pujar cims.
Un pujava cims i l'altre baixava baix.
L'altre baixava, no?
D'acord. En aquest cas era espeo, o li agradava l'espeleologia?
Sí. Li agradava, es traia les sotanes, posava el mono i
ja ho vinga.
Això és avall, no? El cas de geòlegs que deia, precisament al Seminari de Barcelona hi ha un seminari de geologia, un seminari molt important de geologia, que l'han fet tota aquesta sèrie de capellans un darrere l'altre.
Aficionats a la geologia.
I hi ha un seminari de geologia també, no? Altres capellans geòlegs, per exemple, mossèn Almera és el fundador d'aquest museu.
Sí.
I va ser un geòleg importantíssim, vull dir, encara actualment em sembla que hi ha un premi de geologia que no és de capellans,
però porta el seu nom.
Sí, mossèn Almera, i és sobretot, en el meu cas particular, va ser juntament amb un altre l'autor d'un dels mapes millors que hi ha sobre Catalunya a finals del segle XIX, sobretot millors. No comprèn tot Catalunya, però feliçment comprèn el Penedès. El Penedès i la gran part del Penedès i després el Barcelona i el Llobregat. No? Un dels mapes més importants, sobretot perquè és dels que té una toponímia més fidel. Si el senyor Almera posa un nom, te'n pots fiar. En canvi, si vas a buscar els mapes de l'estat espanyol, els mapes fins i tot catalans de l'àrea metropolitana, allò és horrible, horrible. Has d'anar interpretant cada nom què vol dir. En canvi, aquest no. Vull dir, dona la versió fidedigna d'això.
O sigui que demostra que, en el fons, s'havia patejat la terra.
Sí, clar.
perquè com això només geòleg, pot sortir d'algú que veritablement passa per tot arreu i es preocupa de,
com a
i es
bon geòleg, està clar. Anava a mirar les pedres, no? De manera que això que et deia dels capellans, precisament actualment el director del museu de geologia del seminari de Jerez és un altre capellà, un escolapi, un que es diu Calçada, que deu tenir 4 o 5 anys més que jo, vull dir, ens coneixem de tota la vida, segueix sent un capellà que se'n cuida.
Que se'n cuida de...
Que no és de la diòcesi, perquè és escolapi, però segueix, va tenir afició i d'això.
I el vincle d'aquest mossèn amb Sitges, d'on ve?
De quin?
Anava a dir, dic, perquè aquí donarem el tom a tot Catalunya,
sí.
I és clar, i mossèn, recordem, Norbert
Font i Seguer.
Norbert Font i Seguer.
Sí. Ell és l'autor, com a espeleòleg, l'autor del catàleg espeleològic de Catalunya, que des de la seva època segur que ha millorat moltíssim, no? I és el gran descobridor de tots els avencs del Garraf. De manera que la major part de gargants del Garraf, jo vaig a ell, a més els va descriure, els va posar en el seu catàleg, de manera que si avui el Garraf és el paradís dels espeleòlegs, en part és perquè ell va començar.
És perquè mossèn Norbert Segués?
Font i Seguer.
Font i Seguer?
Sí, i aquesta és la raó per la qual d'això és, no? La seva expedició espeleològica més famosa, que a més l'han explicat no sé quanta gent i surten molts llibres, és la baixada, no sé si va ser la primera, però si no va ser la primera, va ser la més fructífera, a l'Avenc de la Ferla. L'Avenc de la Ferla està, com ho direm, cap a Can Grau, sabeu on és Can Grau? No. Cap a Olivella?
Sí.
Olivella, sí.
Gràcies.
Doncs...
Pensa que sóc jo. Si fos en Joan, seria molt fàcil, això.
Sí, però clar, el Joan no hi és aquí.
En Joan no hi és aquí. T'has de contentar amb les limitacions d'aquest parc,
sí,
que són gairebé absolutes.
Per allà a Olivella hi ha una muntanya molt curiosa, que es veu a distància, que és la Mola.
Sí, el Puig de la Mola.
El Puig de la Mola. Pues darrere del Puig de la Mola hi ha l'Avenc de la Ferla, que és un avenc amb una entrada enorme. Potser fa l'entrada és tan grossa com aquesta, aquesta habitació, i et fiques per allà, mires i veus allà un...
Tinguin en compte que aquesta habitació és minúscula, però per ser una entrada de vent és molt gran.
Aquestes són 4 per 3 metres.
Sí.
Home, una vent que tingui una entrada de 4 per 3 metres...
Per això et dic, si parlem d'una vent és una entrada enorme, si parlem d'un estudi de ràdio és una cosa minúscula.
Hi ha vegades amb una vent que si no ets una sardineta no hi entres.
És cert això. És a dir, que és un dels avencs, diguem-ne, més visibles des de fora, eh?
Exacte. Vull dir, sí, estat i ho he vist, evidentment, no, jo no hi he baixat perquè jo només mira el forat, i és impressionant el forat, no?
El segon més profund del Garraf,
sí,
ens diu.
Sí, la primera expedició, la que va descriure millor l'Avenc de la Ferla, és la de
mossèn Norbert Font. Perquè va deixar per escrit moltes d'aquestes...
Sí, clar, home... És típic que tots els espeleòlegs, el primer que fan quan surten és fer el dibuix del recorregut de la cova. Però si un altre hi vol anar-hi, doncs això és.
11:51, hem acabat avui amb mossèn Norbert Font i Segués. Sí, no parlaríem tant dels avencs del Garraf sense aquesta peça fonamental en la història, sí, o com a mínim en la historiografia, en la documentació dels avencs. Quan estiguem en plena Quaresma, tornarem a saludar.
Molt bé. Quan vostè digui.
Sempre les seves ordres, que deia aquell. Gràcies, Ignasi.
De res.
Fins d'aquí un mes.